comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Tot i que Retorna al futur es va estrenar als Estats Units el 3 de juliol de 1985, el cap de setmana passat, coincidint amb les dates de novembre en què fa 40 anys Marty McFly va retornar al futur, s'han celebrat arreu del món els actes d'aniversari. La pel·lícula ha tornat als cinemes i això ha estat una oportunitat única per a molts de nosaltres de veure-la per primera vegada en pantalla gran. La restrena ha anat molt bé, ha recaptat gairebé 5 milions aquest cap de setmana als Estats Units, només 3 menys que Black Phone 2, que ha quedat en primer lloc. Un cap de setmana inoblidable per recordar una de les millors pel·lícules de la història. Dit això, canviem radicalment de tema. Ja sabeu que som molt de Dexter, ens encanta el personatge i ens encanta Michael C. Hall. Avui, amb la temporada acabada Sky Showtime, prepareu-vos per un monogràfic dedicat a Dexter Resurrection. Us recordo que tenim dos programes més dedicats a Dexter, el 21x30, on repassem tota la sèrie, inclosa New Blood, i l'especial d'Original Sin, el 24x28. Ens acompanyen la Marta Sanz i en Francesc Morales, qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Herbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens porta a una mansió de Nova York, on soparem amb una colla d'assassins en sèrie. Comencem!
Somebody once told me you have to go through hell to achieve resurrection. Hallelujah.
Dexter. It's like seeing a ghost. Chief Bishop told me that you were alive. She said that you were the Bay Harbor Butcher.
So much for the happy reunion. What better place to hide?
It's the greatest city in the world.
Where nobody knows who you really are.
I aquesta setmana anem amb Dexter en Resurrection, el que és la seqüela de Dexter New Blood i de Dexter, una amb una temporada i la sèrie original amb 8 temporades, amb Michael C. Hall reprenent el seu paper de Dexter Morgan. Ja vam parlar en el seu moment de la sèrie original amb New Blood. Aquest any hem fet, o la temporada passada, un programa sobre Original Sin i avui ja, havent a més Sky Showtime, Dexter Resurrection, anem a comentar aquesta primera temporada de la sèrie. Per fer-ho tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
I també des de la taula de mort de Dexter, Francesc Morales, aquí des de la distància. Què tal, Francesc, com estàs?
Molt bé, aquí des del Palmetto Country.
Molt bé, va, i us pregunto, tornem a Dexter altra vegada i què us ha semblat aquest Dexter Resurrection? Si vols, Marta, comença tu.
A mi m'ha encantat, què vols que et digui? I a més, han trobat la fórmula per tornar a ressorgir aquest personatge, que ja sabem que va crear la seva polèmica, no? Que el matessin, ara no és mort, ara torna a viure, però no passa res, perquè en la història del cinema s'ha fet això moltes vegades i com que és en Michael C. Hall i teníem ganes de veure'l fent de Dexter, el que m'ha agradat molt és aquesta mena de Dexter a la gran ciutat, aprenent coses que jo m'hi sentiria igual, és a dir, amb les noves tecnologies o com s'ha de vestir per segons quines ocasions... I fent aquesta... Jo crec que l'han humanitzat una mica més, no? Perquè si jo, amb la meva memòria, el comparo amb la sèrie original, diguéssim, en què les seves habilitats socials eren escasses o gens, no en tenia cap, aquí ell s'hi esforça. I aquest element de... aquesta veu en off, que és la seva consciència, m'ha agradat el que es anava dient a si mateix i també el personatge que sempre l'envoltava, que és la figura del pare, però que no fa ben bé de pare, no? És una mica diferent. Ja parlarem d'en Batista.
Sí, sí.
És que... quin gra al cul, perdó.
Francesc, què tal? Què t'ha semblat la temporada?
Doncs a mi m'ha agradat molt, ja des del principi és entretinguda, com ja passava amb New Blood. La diferència és que aquí ho han mantingut i han acabat bé, i en canvi a New Blood, en els darrers dos episodis, sembla que surtin corrents, no?, els guionistes, o no sé qui estava al volant en aquell moment, i l'acaben de cop, i continuava la maledicció d'acabar malament una sèrie relacionada amb Dexter. Aquí comença bé, continua bé, i acaba bé aquesta temporada.
Acaba bé pels espectadors.
Sí, sí, pels espectadors, clar, no? Per les víctimes, no? Les víctimes ficcionals.
Però te creen aquella necessitat, no, Francesc, de... vull que acabi fatal per ells, vull dir, és aquesta cosa de...
Ah, no, jo vull que acabi...
Sortiries amb pancartes, però Dexter! Uh-huh.
Clar que sí. Bé, de fet, jo crec que aquesta temporada ha estat per primera vegada al mateix nivell de les quatre primeres de la sèrie, que són per mi obres mestres, història de la televisió, i aquesta última temporada... podem dir sense cap mena de dubte que està al nivell d'aquelles grans temporades. Abans parlaves de que és un Dexter diferent. Sí, jo crec que és un Dexter més estratègic, el que veiem aquí, també més reflexiu, a conseqüència també de l'edat, de les experiències acumulades. Pot ser un Dexter...
I potser del coma?
No tant això, sinó crec de tota la vida, no? És a dir, de tot. O sigui, és un personatge que fa 20 anys que coneixem a la televisió, l'hem vist... doncs que li passaven moltes coses, i està en un moment de maduresa de la seva vida. De fet, si us fixeu la sèrie, en alguns moments ell també fa com una mena de broma, de potser de l'edat, i de que en algunes coses és una mica més lent, no és tan hàbil com el Dexter més jove, però per altra banda sí que es mostra més intel·ligent que el Dexter que havíem vist les primeres temporades de la sèrie, no? Dels anys 2000.
Però tot i així té moments viscerals, eh? A mi m'ha agradat. Té moments de cridar i té moments de treure el fetge per la boca, és a dir...
Sí, una cosa no treu l'altra.
Que té bilis, encara, vull dir... Però és per això, com que té més... no és tan constant, té més bilis, s'emociona fins a cert punt... Per això dic que l'han humanitzat una mica més, cosa que és coherent per aquesta experiència que és veritat que es veu que ha anat prenent. I perquè potser els seus objectius a la vida ara mateix, en aquesta sèrie, són altres que abans.
Sí, suposo que el personatge d'en Harrison, que és el seu fill, hi té bastant a veure. També hem de dir que en aquesta temporada fa molt bona feina amb el personatge de Harrison.
Ostres, i tant.
Que recordem que New Blood era un personatge que queia malament, era insuportable, i el que no volíem era ni somiar un spin-off amb aquest personatge, perquè estava...
Però era un adolescent que estava...
No, és igual. Aquí representa que... o sigui, després de New Blood han passat 10 setmanes. O sigui,
sí,
que el personatge no pot ser tan diferent. I és tan diferent que sembla un altre personatge, afortunadament. Perquè aquí, fins i tot crec que el propi actor ho deia en entrevistes, que per primera vegada ha sentit l'estima del públic.
Pobret.
Quan fins ara era un personatge molt odiat, i és veritat, estava molt mal escrit, estava molt mal fet i era molt antipàtic. Jo crec que ara sí que veiem aquell Harrison que encaixa, no només que ens agrada el personatge com l'han dibuixat, sinó que ens encaixa dintre del que seria el món de Dexter, no? Però, de fet, que ell li dona aquell pes que en el seu moment també li donava el personatge de Rita, que és, ell és un assassí en sèrie i tal, però també necessita una sèrie de persones que el toquin a la humanitat, no? Aquí, doncs, per suposat, doncs, té en Harrison, però té, a més, el personatge aquest d'en Blessing, no?, que és el taxista, que li dona aquest punt més humà a en Dexter. I per altra banda, també, doncs, hem tingut tota una sèrie de actors, que després ja parlarem, no?, quan parlem d'aquests personatges, un repartiment extraordinari amb un dolent de la temporada, que en principi no sabíem qui seria, perquè n'hi havien varis, però ja al final tu ja veus quin és l'antagonista definitiu de Dexter, que és un personatge aquest de Prater, que està molt ben dibuixat, no és un dolent unidimensional, és un dolent que, ostres, està molt ben escrit, a més té aquest suport del personatge d'Uma Thurman, no?, la qual cosa també tens els dos actors coprincipals, no?, juntament
amb en Michael C. Hall, no? Uma Thurman, que, bueno, que hem de dir de, no, d'Uma Thurman.
A mi m'ha sorprès el càsting, eh? Tot els... Mm. És, ha semblat com una broma de bon gust reclutar actors que no els tenien per res associats a un paper de, d'assassins, no? O en l'Uma Thurman, bé, sí que l'hem vist repartint, però en aquest cas és diferent. És una... Té un, també un cantó humà, eh? Que ja en parlarem.
Sí.
Té una fibra sensible allà.
Els girs de guió crec que n'hi ha hagut uns quants. Estan molt ben escrits, no grinyolen, sí. Encaixen perfectament. Crec que el guió de la sèrie és bo.
I els títols, els episodis, molt ocurrents.
Sí, sí, sí.
Això és una diferència amb la sèrie clàssica i amb Original Sin. Segueixen la tendència de New Blood. Mm. De col·locar-los...
Sí, no tan sols l'estètica, sinó també el que diuen, no? Com te presenten... Però sí, m'ha agradat molt. New Blood m'ha recordat bastant, no? Aquesta gamma de colors, bueno, que és els vermells barrejats amb negres i allà penso que New Blood barrejaven el blanc perquè feia molt de fred.
Sí, era neu.
Iron Lake, bé, vull dir que... Que sí, que sí. M'agrada
clar, que tenim
molt.
Nova York, que és un escenari perfecte per Dexter, o sigui...
Home.
Com potser a New Blood deies, ostres, trobo a faltar Miami, jo en aquesta temporada en cap moment he trobat a faltar Miami. Crec que Dexter... A més, està molt bé com... O sigui, Nova York és una ciutat que està plena de gent, però tu et pots moure i, com aquell que diu, podries arrossegar un cadàver i ningú trucaria a la policia. Doncs és un punt en què Dexter també se sent molt còmode perquè enmig de tanta gent... passa molt desapercebut. Aleshores, crec que encaixa molt bé el personatge i com la ciutat s'integra dintre de la història. A mi m'ha agradat moltíssim.
És un recurs que hem vist moltes vegades. El de... I si... Allò de jungla, jungla, cocodrilo Dundee, Short Circuit de la primera a la segona peli, és situar el mateix personatge en un entorn molt densament urbà. I a veure què passaria, no? És el que veiem.
Però ell ja venia de Miami, per tant...
Passem d'un món urbà a la següent temporada, que és aquesta d'aquest poble de Nova York, i ara estem a la ciutat de Nova York. Mm.
Però crec que li ha tret rendiment a ser Nova York. És a dir, no només és un paisatge, sinó que
home,
li ha permès...
Home, és que, a més, jo crec que aquest recurs que en Harrison treballi a un hotel cèntric, no? Se suposa que és cèntric, és sí, enorme, sí. I van clients de... Mm-hmm. De molt de potencial econòmic, doncs és agosarat, perquè a més tu pots veure dins de l'hotel diferents estances, la cuina, el fora, no? El fora, el dins, amb qui treballa... Està molt bé. I abans que deies que en Harrison se'ns fa potser aquí més coherent i alhora l'apreciem més i ens l'estimem més, perquè al final, pobret, ha patit bastant, no? Si mires la seva història familiar, tu diries que doncs ha patit força i ara viu a l'hotel, no té ni un sostre, que jo el primer que la pensava, el que faria com a pare és dir-li vine a casa a viure, però clar, tenen una relació que no és d'aquesta mena, no? I ha anat molt bé aquests tempos, que ho respectin, no pots fer que en Dexter de seguida li digui al seu fill, o s'hi acosti de seguida, sé que ho estem esperant, però no serà de seguida tot plegat, no?
Sí, la sèrie en aquest sentit no té pressa, tot i que quan prem l'accelerador va a tope, eh? Vull dir que una cosa no
sí,
treu l'altra.
Sí, i en Harrison puja al carro, eh? Comença a entendre el seu pare, està bé.
Sí, sí, sí. Però bé, a mi m'ha agradat recuperar aquest Dexter, que és el fugitiu perfecte, no? El que hem dit mil vegades, que el Dexter que volem veure és el que hem vist aquesta temporada. De fet, ja ho comentarem després, no? Però al final, el discurs final que fa la temporada... Jo crec que són les paraules de l'espectador del que volia que fos Dexter i del que volia que fos un final de Dexter, tot i que la sèrie està pensada per continuar per diferents temporades. Sí que és veritat que hi ha hagut com una mena de canvi en els plans, perquè a banda d'aquest Dexter Resurrection teníem l'Original Sin, teníem també tota una sèrie de spin-off com la sèrie de Trinity Killer, no? Però tot això sembla que s'ha cancel·lat i es concentrarà només en Dexter Resurrection. Sabem, doncs, que Paramount ha estat adquirida per Skydance i, per tant, hi ha hagut tota una sèrie de canvis que han afectat, doncs, que Original Sin, que estava renovada, finalment hagi estat cancel·lada davant de la ira de Clyde Phillips, el showrunner, que ha explicat que tenia tota una sèrie de plans i fins i tot ha desvetllat algunes de les coses que hauria fet i que finalment no podrà fer, que haurien encaixat amb la sèrie original. No, no sé, al fi i al cap, aquesta sèrie suposa la segona oportunitat de veritat, no?, de donar aquest personatge estimat de la televisió al tancament que es mereix, tot i que la sèrie pot tancar i pot obrir, perquè és un final que obre moltíssimes, moltíssimes portes a continuar amb Dexter fent de les seves.
Ara que has dit això, segurament són raonaments purament pecuniaris, però no entenc per què han cancel·lat Original Sin. A mi m'agradava. I trobo que havia fet bones xifres. Vull dir que no...
I queda penjada. O sigui, queda no és penjada. Un final... No és un final
de temporada.
Però
que estava bé, Francesc, vull dir, n'havien... O sigui, li podries trobar alguna falla, però, ostres, però si els mateixos guionistes, no? En Clyde Phillips va agafar els mateixos equip de guionistes d'Original Sin i els ha portat a Resurrection. No sé.
I fan servir imatges de metratge d'Original Sin per explicar flashbacks de Resurrection, que és una cosa que, evidentment, quan van fer Resurrection no sabien que es cancel·laria Original Sin.
Sí, sí, correcte, tal
jo,
qual.
Clar, que s'havia parlat de fer aquesta... d'expandir aquest univers de Dexter i en Clyde Phillips hi havia posat moltes bones expectatives perquè és la resposta que li havien donat des de Paramount, no? Vull dir, però, clar, no sé si tot això ha vingut per aquesta compra...
Sí, la fusió, sí, sí.
Que ha passat en altres cadenes, que ens hem quedat penjats amb altres sèries, que dius, no entenc com no renoves això, i en canvi et poses a fer aquesta altra cosa que és un bunyol... I aquí és que està bastant enfadat i està dolgut, perquè just és que els hi acabava de dir a tot l'equip de guionista i als actors i a tot el cas que estaven renovats i al cap de no res els hi ha de dir que no i explica-ho, no sé. Vull dir, i a banda que és veritat que té sentit, les dues sèries en principi tenen el seu sentit, poden coexistir i aquesta sèrie que havien de fer de Trinity, que ja tenien en Let Go ja
sí,
emparaulat i tot, carai, i tenen els 10 episodis escrits, eh?
Ostres, ja.
És que
això no
els tenen escrits, tots els guions.
És que això explica per què surt aquest personatge en un parell d'ocasions a Dexter Resurrection.
Clar, perquè és que els havien dit que endavant, que la idea era bona, i en Clyde Phillips diu, estan els 10 guions, els 10 episodis escrits, i estan molt ben escrits.
Bé, esperem a veure si doncs, algú li dona llum verda un dia o altre.
Però no pot anar a una altra cadena, no?
No, perquè els drets pertanyen a l'empresa, aleshores ell només
perquè
és una persona contractada.
Perquè ara l'empresa és Skydance.
Sí, és Paramount Skydance Company, o digue-li com vulguis, sí. Però ara, diguéssim, els propietaris és la família Ellison, que el pare va ser l'home més ric del món durant uns dies abans, no?, que Elon Musk ho recuperés, no?, perquè estan la cosa més allà un i altre. I
és com
és igual.
La cursa dels camells de fires.
Sí, ara no ens posarem aquí mig perquè...
No, l'únic que estic jo també enfadada perquè justament trobo que a mi em va agradar molt Original Sin, que tots ho feien molt bé, que el guió tenia sentit. I...
Sí, sí, a mi em va saber greu. Bé, anem per la producció de la sèrie. Hem de comentar algunes cosetes. Primer de tot, dir-vos que el 26 de juliol del 2024 a la Comic-Con de San Diego es va fer un panell de Dexter Original Sin i és allà on es va anunciar que hi hauria una seqüela de Dexter New Blood que es titularia així Dexter in Resurrection, que estaria desenvolupada per Clyde Phillips, que seria guionista i showrunner. Una sèrie que estava pensada, doncs, juntament amb Michael C. Hall, perquè tingui múltiples temporades. El rodatge de la sèrie va començar el 9 de gener de 2025 a Nova York i va durar fins al 18 de juny. Atenció a la data, 18 de juny, a menys d'un mes d'emetre el primer capítol a Paramount Plus. Aleshores, la rapidesa del rodatge de Dexter Resurrection, que també Original Sin van treballar molt ràpid, l'expliquen en diferents factors. El primer és una planificació meticulosa abans de rodar. És a dir, abans de començar a rodar, l'equip de producció tenia els guions completament definitius. Definitius, vull dir, no hi havien de canviar res. Les escenes ja dibuixades en storyboard i un calendari molt estricte. Juntament amb això van treballar amb un equip molt experimentat, un equip tècnic i artístic que ja coneixia la saga, per tant, sabien com treballar ràpidament, sense haver de repetir preses innecessàries, I l'altre, i també molt important, que el rodatge s'ha fet simultani de múltiples escenes. És a dir, algunes localitzacions i escenes es van rodar paral·lelament amb equips diferents, aprofitant així cada minut. Heu de pensar que la direcció s'ha fet a quatre mans. Marcos Siga, per una banda, que ha dirigit els capítols 1, 2, 5, 6, 9 i 10, i Mònica Raimon, que s'ha encarregat dels capítols 3, 4, 7 i 8. Aleshores, doncs, potser els dos equips de direcció ho han anat compatibilitzant, rodant alhora, i ha permès doncs, aprofitar tots els tempos de la sèrie.
Jo els he sentit en Clyde Phillips i en Scott Reynolds, que és aquest arxiver, no? Perquè és el que manté la coherència entre les sèries, que havien fet tàndem, directors tàndem, tàndem units, no? És a dir, això, que entre dos. I ara que dius això, que estava tot el guió fet bé, només, en Clyde Phillips només acceptava alguna mena de suggerència de Michael C. Hall, que li enviava per telèfon, el seu iPhone la gravava, llavors ell ho reenviava als directors, i com que diu ara avui dia, amb un telèfon, cadascú a casa seu, a milers de quilòmetres de distància, ho pots fer, doncs era així de ràpid, enviava la nota, allò que havia de dir en, no, aquell afegitó de Michael C. Hall, i ja està, i ho deia l'endemà.
Les escenes de plató es van rodar bàsicament a Yonkers, a Nova York, als estudis de Lionsgate, on s'han rodat tota la part d'interiors, i s'han utilitzat altres espais interiors i exteriors a Nova York per recrear diversos escenaris de la ciutat. Per exemple, podem veure, i es reconeixen bastant, escenes a Central Park o l'Empire Hotel. Per l'hotel no van haver de fabricar un decorat, sinó que van rodar directament a l'hotel.
Que xulo, no, fer això, avui dia? Vull dir que perquè quasi tothom roda fora de,
clar, també,
de Nova York.
T'estalvies perquè agafes
les...
Si
fan
les...
veure que és Nova York i rodes a Vermont, no? Vull dir que està bé.
Sí, no, en aquest cas han rodat a Nova York de veritat. I bé, les escenes, les úniques ambientades a Buenos Aires, això es van rodar en un plató de Hollywood utilitzant pantalles verdes. I bé, sobre el rodatge es veu que està molt bé. De fet, el propi Peter Dinklage, que fa de Leon Prater, ha descrit com una experiència de somni, tot i el to fosc que té la sèrie. Vull dir que sembla que s'ho han passat molt bé.
Home, no sé si és l'adequat per parlar de to fosc de sèrie.
Sí, bueno, ja ve d'això, eh?
No us va recordar en algun moment el seu paper a Joc de Trons?
No. A mi sí.
Home, a mi sí, però, per favor.
Sí, però una cosa abans que...
Algun gest, digues.
Que no sé si ho entes bé. Se suposa que hi ha escenes que passen a Buenos Aires?
Sí, la part aquesta del flashback on parlen de la mare adoptiva d'en Harrison, que recordem que va marxar... sí, se'n va marxar a l'Argentina.
Sí.
La Hannah.
Sí, Hannah McKay, exacte.
Mm-hmm. Sí, que ho diuen.
Després us explicaré tot el que passava amb Hannah.
Ah?
Ah, molt bé.
Que són coses que no sabem, que no
s'han
dit.
No, ho explicaré després perquè no em vull avançar ara.
Mm-hmm. D'acord.
I sobre el càsting, redic els noms, llavors quan entrem als personatges ja els analitzarem, eh? Però vaja, diguéssim, els protagonistes principals de la temporada teníem a Michael C. Hall com a Dexter, l'Uma Thurman com a Charlie, en Jack Alcott que fa de Harrison, en David Zayas que fa de Batista... En Tariguma Bajawine fa de Blessing, que és aquest taxista.
Ai, per favor, hauries de mirar abans a la IA que et digui
com s'ha de pronunciar. Doncs busqueu-lo, us repto vosaltres.
És impossible
a veure si...
que el puguin buscar amb les lletres que has donat.
La Cadia Saraf, que fa la de detectiu Claudette Wallace. En Dominic Fumus és el detectiu Melvin Oliva. L'Emilia Suárez és l'Elsa, la netejadora de l'Empire Hotel. En James Remar també torna com a Harry Morgan, el pare adoptiu i difunt de Dexter, que és la veu de la seva consciència, en Peter Dinklage, com ja han dit abans, Leon Prater. I llavors, de secundaris així importants, doncs tenim per una banda Eric Stonestreet, que fa d'Al, aquest assassí en sèrie que és Rapunzel. Neil Patrick Harris fa de Lowell, que és el col·leccionista de tatuatges. La Kristen Ritter fa de Mia LaPierre, o Lady Vengeance. I en David Dalsmashan és el Gemini Killer, no? Després doncs, ja analitzarem una mica tots ells, però per mi ha estat un gustàs aquest elenc meravellós que té aquesta temporada de la sèrie, potser el millor que ha tingut qualsevol temporada de la sèrie, i molts d'ells doncs, estaven allà com... tenien el síndrome aquest de l'impostor, perquè estàs en una sèrie mítica, que funciona i ha funcionat sempre molt bé i de cop i volta et trobes allà, no? Com bueno, que és una casa que ja va sola, no?
A mi m'ha sorprès bastant, aquest tipus de càsting. M'ha semblat, m'ha recordat aquestes darreres pel·lis de Star Wars, on gent coneguda per altres pel·lícules volia aparèixer fent de Stormtrooper, ni que sigui dos minuts, i em pensava que no funcionaria, sincerament.
Jo també tenia dubtes, Dic, tanta estrella aquí, però no. Tots tenen el seu moment, molt ben repartit, i dius, home, Neil Patrick Harris podria sortir-hi més a la sèrie. Però, clar, llavors ja seria forçar el guió.
Ja és un poixó, clar. Això, aquest és el perill que jo m'esperava.
Mm-hmm. I no hi ha hagut problema en aquest sentit, perquè al final alguns són aparicions esporàdiques, altres, doncs, una mica més llargues, però cadascú ha tingut el temps, diguéssim, que li tocava, sense mirar el caché de l'actor, i fins i tot Uma Thurman, que potser seria de les actrius amb més caché que té aquesta temporada. Vull dir que entra en joc no com una protagonista central, no? Sí que serà principal, on anirà guanyant pes cap al final.
Jo el que
però...
entès és que els noms ja els tenien triats, I que tenien aquesta opció. És a dir, per exemple, l'Uma Thurman, ells volien l'Uma Thurman. Un cop els hi, des de producció, bé, no sé des d'on els hi confirmen la cadena, ja la tenim... contractada, ha dit que sí. Llavors, el que van fer amb el personatge és ampliar-ho una mica més, ampliar-li les escenes, perquè clar, si tens l'Uma Thurman, doncs carai, l'has d'aprofitar, i no fer-la, perquè en principi la seva funció a la sèrie, que és la que té principalment, que és de guarda de personal, no? De seguretat d'en Leon Prater, és fer-li aquest cantó més humà, que suposo que és aquella història que hi ha secundària, no? Molt, molt secundària, que veiem amb lleugerament. I els altres, tal qual. És a dir, són noms que jo crec que ja els teníem molt pensats, que volien aquests. És com una, això, és una broma bonica. És tu que estaves a... L'única potser que no m'ha semblat tan fora de lloc és Jessica Jones.
La Kristen Ritter.
La Kristen Ritter, sí. Sí, sí, fantàstica. Feia molt de temps que la volia veure i m'ha agradat aquest paper.
I no fan mala parella, O no haguessin fet mala
parella.
Bé,
però hi ha un codi que no es pot saltar.
A mi m'ha recordat aquella temporada de Dexter, en el que hi havia aquella noia que també físicament molt semblant, que ella volia ser una assassina en sèrie. És que no recordo ara la temporada.
Era la cinquena, poder...
També morena, molt pàl·lida, molt, o sigui, físicament molt semblant.
Sí, ara sí. Però no te sé situar la temporada, però sí.
Sí. Mm. Però sabeu qui vull dir, no?
Sí, aquell... sí, sí. Mm-hmm.
No, la recordo.
Sí,
havia un... A què es dedicava?
La dinàmica.
D'acord, no passa res.
Simple, quan descobreix que Dexter és un assassí en sèrie, doncs ella...
Si se n'ha treta.
O sigui, li encanta la idea perquè és el que ella també vol ser. I volen matar junts. Que llavors, quan Dexter diu, ostres, potser puc tenir una companya amb la que matar junts... És aquest moment de la sèrie.
Bueno, de fet, amb el personatge de Hannah, no? Sí que s'acaba tractant, perquè ella també enverinava víctimes, no? Recordeu?
Vull dir que... És que és aquesta, no?
No, la Hannah és la rossa, que és la que és acaba fent de mare d'en Harrison. Sí, crec que t'està referint a alguna altra.
Doncs és
d'alguna altra temporada.
Sí.
Ens fotem el liu nosaltres mateixos. Bé, anem a comentar les trames d'aquesta sèrie.
Bueno, i com a anècdota, perdona, Ignasi, sí? Que ho han explicat en Clive Phillips i l'Scott Rainer, és que l'actor, ara em perdonaràs, avui potser tu tens la llista més a mà, que fa de Rapunzel, diguéssim, sí, que és el seu àlies d'assassí.
Sí, l'Eric Stone Street.
Doncs aquest el van contactar com un personatge secundari en la primera temporada de Dexter, que era el germà d'una víctima... Sabeu aquell que guàrdia de pàrquing o així, que li van tallar les mans? No sé si és la primera temporada. Uf. Ja fa molt de temps, clar, fa gairebé 20 anys. Doncs havia de sortir, i el dia que havia d'anar a fer l'audició, també va ser el dia que l'havien trucat de la sèrie que va aparèixer tants anys,
Modern Family.
De Modern Family. Mm. Sí, I total, veieu la cosa? Vull dir que al final, diu, el paper que tindria Dexter era de $1,100, vull dir que eren quatre xavos, i en canvi va poder anar a l'audició de Modern Family, i clar, allà no? Va triomfar, diguéssim.
Doncs ara sí, anem per les trames de la sèrie? Doncs va, som-hi.
Hello, Dexter Morgan.
Am I dead?
Not yet. But almost being killed by someone you're fond of has its own particular sting. Hey, Dexter?
Doncs anem ja amb les trames i anirem comentant. No ho farem capítol a capítol, però ho he dividit en 7 blocs. Si de cas el primer bloc, que sí que es correspon amb el primer capítol, que és la transició de New Blood a Resurrection. Comentarem després el que passa a Nova York, seguirem amb en Harrison, parlarem de la trama aquesta del Dark Passenger, ens endinsarem amb el sopar d'assassins i amb tots els assassins en sèrie, anirem amb en Batista i finalment doncs, acabarem amb l'enfrontament final contra en Prater. Aquests seran els 7 blocs que dividirem l'anàlisi de les trames. I comencem amb el primer, que és la transició de New Blood a Resurrection, aquest coma de 10 setmanes en el qual es sotmet a Dexter, que m'ha recordat bastant a la típica trama del 3, no? És a dir, els tres fantasmes del conte de Nadal, sí, de Dickens, no?
Sí, però sí, aquí, molt semblant.
Sí, però són 4, en aquest cas. O sigui,
t'ensenyo les tombes... Sí.
Sí, o sigui, tens el pare, en Harry Morgan, que és el primer que torna a aparèixer, perquè recordem que el paper del seu pare, en Harry, el feia la seva germana, la Debra, no? L'última temporada, New Blood.
Sí.
New Blood.
I aquí recuperem l'estructura clàssica del pare, no? I llavors els altres fantasmes, Trinity Killer, Miguel Prado i en James Doakes. I si voleu aquí ens aturem i comentem una mica tot això.
Jo crec que l'aparició de Miguel Prado i James Doakes es deu a que havien de sortir com a personatges en una hipotètica segona temporada d'Original Sin. Perquè jo crec que confien massa en la gent que sobretot Miguel Prado, no? que el situïn... és que jo crec que, com el Trinity Killer, no? Que havien de fer una altra sèrie.
Bueno,
també,
Miguel Prado que... el mencionen a la primera de...
Sí, surt mig segon.
Sí, sí,
I,
sí.
I jo el que jo veia venir és que Original Sin, doncs, veuríem l'aparició de James Doakes, l'animositat amb Dexter, i això, com que estava, ja es tenia present que passaria, doncs aquí els han posat amb més llibertat.
De fet,
ara,
això
doncs,
està,
queden una mica estranys.
Està escrit, Francesc, en James Doakes havia de sortir jove.
Clar, bueno, m'ho imaginava, sí. És que si no, quin sentit té que apareguin?
Bueno, té un sentit, perquè ha explicat el showrunner que cada visió, cada personatge, sí, és per aportar una faceta dintre d'aquest moment en què es troba en Dexter, no?
Ja, però recuperar els actors...
Sí, sí. No, no, clar.
Ja, però podia haver estat la Rita, no? Vull dir... Bueno, podien haver encarnat amb...
Ja, però al final són els tres assassins... bueno, James Doakes no és assassí, però és una persona que ha marcat, no? És a dir, és el que li van fotre el mort,
bueno,
del Beethoven Watcher.
El boc expiatori.
Però els altres dos són els dels assassins més mítics que ha tingut la sèrie, no? Miguel Prado i en Trindy.
Que tota la sèrie els citen moltíssim, en James Doakes, i penso, però que si va passar sense pena ni glòria, vull dir, aquest personatge... Ja.
Bueno, durant les dues primeres temporades va ser un personatge molt important, i sobretot a la segona. És veritat que deixa de sortir aleshores perquè mor, però... Tot i així, és dels més recordats de la sèrie, crec jo, eh?
Doncs no és el meu cas,
James Doakes dura fins al final, eh?
No, no, James Doakes mor a la segona temporada. Jo diria que mor a la segona temporada quan... Bueno, és la segona temporada la que apareix Keith Carradine, en Landy, l'agent de l'FBI, que ve a buscar el Beethoven Butcher, i al final acaben, doncs, equivocadament...
S'ha quedat més tard.
No, no, jo...
Però vaja, que en qualsevol cas estic convençut que l'esmenten tant perquè havia de ser un personatge principal a la segona temporada d'Original Sin.
Sí,
no,
podria ser.
No existirà.
En tot cas, ja ho vam explicar en el programa d'Original Sin, que havia aconseguit sobreviure a conseqüència del fred, de les conseqüències, doncs, de
ralentir... Bueno, que no es va ressagnar perquè amb aquelles temperatures va evitar...
El ritme cardíac, a més es va ralentir, etc. No?
Per tant, el primer episodi
ens ho creiem.
Del que estem parlant és A Beating Heart, no? Un cor que batega, que està molt bé perquè el seu fill, en Harrison, el va disparar el cor, no? Vull dir que...
És que mena de sentit tot aquell capítol, però bé, el que comentava
no,
Francesc...
No, no té cap sentit, però...
Sí. Llavors tenim Arthur Mitchell, que és Trinity Killer, novament interpretat per John Lithgow, que es presenta amb la frase aquesta de icònica de Hola, Dexter Morgan, no? Que és una frase mítica que apareix cap al final de la temporada seva, que és la quarta. Llavors, el personatge de Miguel Prado, novament interpretat per Jimmy Smith, deies abans doncs, que succeeix en un cementiri i tenim tombes il·lustres, no?, en aquest cementiri. Un cementiri que, per cert, no és un cementiri que és on Dexter va descobrir la traïció de Miguel Prado en la tercera temporada de la sèrie, no? Per tant, ja és un lloc que ja havia sortit dintre el context de la sèrie i que tenim doncs, aquesta salutació de socio, no?, que és la que li deia també en la sèrie. El veiem aquí amb la seva camisa verda de matar i en aquest cas tenen un enfrontament, un diàleg. Bueno, tenim primer aquestes tombes que deies tu, no?, que tenim tota una sèrie de noms destacats.
Sí, a l'estil de Christmas Carol, no?, de Dickens. Això, el fantasma del Nadal futur et porta a veure aquestes tombes. I un cop més, jo crec que el personatge aquí de Trinity Killer apareix perquè estaven preparant o tenien ja feta, com heu dit, la sèrie dedicada a ell.
Aquí sí, doncs les làpides que veiem aquí, veiem la de Debra, la de Doakes, la de la Gerta i la de Rita, no?, que serien també els morts il·lustres de la sèrie original. I aquí en Prado aprofita i li diu una cosa que també tindrà les seves conseqüències novament al final de la temporada, no? És a dir, per cada vegada que intentava ser normal, la gent innocent moria al seu voltant també, no?, com va passar amb aquests personatges. La següent tomba que veurem, doncs, ja sabem la de qui és, no? No sé si m'avanço ja, però... però...
Clar, no ho hem dit si podem fer spoilers o no.
Ja fem spoilers de tot, perquè és que si no ja...
Doncs digue-ho tu.
La Batista seria el següent,
exacte,
no? Per tant, aquí et, com que t'estan avançant que aquesta cosa encara no s'ha acabat, no? Aquesta doble vida... que és veritat que estàs intentant aturar o salvant vides carregant-te assassins en sèrie, però, per altra banda, també doncs, acaba morint gent innocent pel camí, com també doncs, va ser en el seu moment James Doakes, interpretat novament per Eric King, que en aquest cas és un altre fantasma. És el quart fantasma, de fet, no sé si comptem a Harry, és el quart fantasma, normalment són tres, aquí es trenca, no? I és un quart. I sorprèn l'espectador perquè aquest s'integra dintre del que és el paisatge de l'hospital. És a dir, mentre els altres eren visions, aquest apareix a l'hospital i obrint la cortina i trobant-se amb en Dexter, no? Per tant, és una visió que funciona a un nivell diferent a les que hem vist anteriorment que succeïen en espais onírics.
Com sempre, que és una cosa que a mi em molesta particularment de la sèrie i que ja jo crec que ja és fins i tot una broma que no es pot aturar. O sigui, el fet que sempre... Dexter se salva per el cabell fi d'un mosquit. Aquí és, o sigui, com se'n surt? Doncs perquè senzillament la policia aquella, de la seva enamorada de la temporada de New Blood...
L'Àngela.
Sí, doncs es retracta, no? I no el denuncia. Ostres. O sigui, simplement no canvia això i ja no tenim la sèrie. ja acaba detingut i es descobreix tot el pastís, no? Clar, sempre s'escapa a l'últim segon. De fet, jo crec que em fan una mica de broma, cap al final d'aquesta sèrie, quan en Batista diu, això és el que fa Dexter Morgan, sempre s'acaba salvant a l'últim segon. Hi ha moments, original scene, ja vam parlar en el seu moment, però permeteu-me repetir-ho, que entra la policia i ell s'amaga darrere una cortina i té el policia a mig metre i tu no notes que hi ha una altra persona allà. Això passa en aquesta temporada també un altre cop.
Clar, aquí teníem els assassinats que havien quedat doncs, allà penjats de New Blood, el de Matt Caldwell i Logan, que eren doncs, pare i fill, no? Un era aquest
assassí... Però no estaven bé. Vull dir que
clar,
ho mereixien.
Un era un assassí en sèrie que tenia un museu de dones mortes dissecades.
Que t'hauria d'estar... Com és que ningú se n'ha adonat? O sigui, anaven desapareixent en un poble dones i ningú sabia res, no?
I l'altre era el fill, que és el que mata el cèrvol, no?
Sí, sí, sí.
Clar, aleshores, mala gent.
El fill que estava desquiciat.
Sí, sí, totalment. Al final, que, bueno, un era un assassí en sèrie, per tant, no importa. El policia aquell que l'havia detingut...
Ai,
al final,
que maco, aquell policia.
Al final, doncs, és defensa pròpia, per tant,
exacte,
no passa res.
Però sí que li envia un missatge, no?, quan el va veure el xèrif aquest en funcions, en Teddy, que el va veure a la clínica en Dexter, la clínica Seneca, i entra a l'habitació li ensenya, no sé, una foto, un missatge de l'Àngela.
Una foto, sí.
Sí, que li diu, fot el camp, no? Ara ja
estem en paus.
Estem en paus.
Clar, que jo entenc que és com que l'ha ajudat a descobrir el cadàver o...
De la seva amiga, sí.
Sí,
l'assassí de la seva amiga, però clar, ostres, o sigui, que Dexter ha matat més de 100 persones. No sé si això
compensa... Sí, però no quan estava a Iron Lake. No.
Quina, clar,
no compta.
Però quina lleialtat més suprema, no? De...
Clar, perquè a mi...
A més de l'FBI, no? No, era la xèrif.
No, ella és la xèrif.
Ella és la xèrif.
Però ella no sap que...
Però havien tingut una relació romàntica. És que sí. És molt complicat tot.
Però ella no sap que és el Bay Harbor Watcher.
No, no ho sap.
No,
però
però
ho va saber al final.
Dos més dos...
Ho va saber, ho va... Crec que en algun últim...
Ho va arribar a sospitar, però jo crec que...
Sí, però jo crec que ho va deduir.
No ho sé, no ho sé. No ho sé perquè marxa aquí molt alegrament. Vull dir, que també és necessari perquè el personatge...
La va trucar amb Batista, que és molt pesat, pobret.
Sí, sí.
Que és molt pesat.
I Batista, que ja comença malament aquí, fent aquestes visites mentre el pobre Dexter està fent fisioteràpia i està enganxós que no se'l treu de sobre.
No, gens.
Fins i tot el lavabo comença allà a mirar el lavabo.
Sí, l'està esperant que torni del lavabo. I s'escapa.
Clar, Batista sí que és el que, com l'Àngela, doncs, com que ella no hi va ser i no sé si sospita o no, si s'ho creu o no, però en tot cas se n'oblida, en Batista és incapaç d'oblidar-se'n que ell pot ser l'assassí, no? Aleshores, és com que és incapaç.
Però jo em preguntava mentre veia aquesta nova versió d'en Batista, perquè per mi és una nova versió... que em va canviar força la idea o el record que tenia d'en Batista a Miami.
Però és lògic, eh?
No, només dic que sí.
És un pas lògic,
havíem,
sí.
Havíem vist alguna pinzellada d'això que hem vist avui en aquesta sèrie. És a dir, perquè en Batista, l'última vegada, com a tal, sí que Original Sin surt,
apareix
però...
Apareix al final. No veiem res, només veiem...
Però
que...
res ens fa sospitar que faria aquest pas i que aniria al darrere de Dexter, no?
No, perquè tu no coneixes, o sigui, des de que Dexter va desaparèixer, no?, amb el vaixell aquell que s'emporta la Debra a l'hospital, ell es fa passar per mort, passen 10 anys... Tu no saps aquests 10 anys que ha passat amb Batista. Doncs aquí pots saber que... Bueno, des de la mort de la Gerta, doncs també ha tingut doncs, sospites, no ha vist clar i tota una sèrie de remordiments, etc. I bueno, ara és com torna tot això i és un personatge afectat per durant 10 anys, entenc jo, no? Que és, bueno, jo t'ho deia en francès, crec que també és lògic l'evolució.
Amb tant de temps de pel mig, doncs és fàcil també jugar amb el personatge, no? Ha canviat.
Sí, el que no és lògic és, jo què sé, Star Wars, Han Solo continua fent de contrabandista als 80 anys. No hi ha hagut cap evolució del personatge. Això no és normal. O sigui...
És un altre món i tu no saps si en Han Solo tenia altres oportunitats professionals.
Exacte, es va quedar encallat. Bé, i en aquest capítol també recuperem el personatge d'en Harrison fent de conserge d'hotel, amb aquesta doncs, situació que tu veies. Aquí el veiem cometent doncs, un assassinat i seguint les normes de...
És que s'ho mereixia.
Sí. Clar, però aquí tu penses per un moment que dius no, és el nou Dexter, no? Està seguint les passes d'en Dexter i llavors tu veuràs que és completament diferent, no? Al final ell el que té és... no ha volgut matar-lo ni ha volgut preparar una sala d'assassinat, sinó que té un impuls aquell moment de bueno, està a punt de violar aquest paio una noia i agafo la tapa del vàter de ràbia i me'l carrego, no?
Sí.
I ja està.
Sí, és un salt respecte a New Blood, que a tothom li feia molta ràbia, és que New Blood, quan ja des del minut zero que apareix, tu ja tens el pressentiment que serà un antagonista de Dexter. O sigui, que és pràcticament un antivillà. De fet, és el que li dispara, no? I aquí l'arreglen, aquest personatge.
Potser a New Blood vam esperar que en Dexter li ensenyés al seu fill, perquè aquests impulsos també els té en Harrison.
No sé, i potser en aquella sèrie potser sí que t'ho venien a insinuar, però en aquesta no.
D'acord, dic en aquella.
Sí,
en aquella
t'insinuaven que és el successor.
Exacte, que tenia els mateixos impulsos de matar. Per tant, en Dexter li va ensenyar com fer-ho, no? Com gestionar-ho. I en aquí ho han portat molt bé perquè sí que Harrison va parar molta atenció i ha fet coses que li va ensenyar el seu pare. I això el salva d'alguna manera. Però és cert que anem veient que en Harrison no és com el seu pare i ens alegrem perquè aquí entraríem ja, no?, en la psiquiatria dels assassins en sèrie, si aquestes pulsions són hereditàries, si no, són genètiques o no. Clar, això és complicat i aquí la sèrie no entra i no cal. Però és un criu per en Dexter, el seu fill, em penso que té com 19 anys, en Harrison, una cosa així.
O potser menys, perquè ens diuen que va acabar l'institut a Nova York, o sigui, durant aquestes 10... Perquè recordem que estava a l'institut de...
No, però ho has dit que no ha anat a classes nocturnes, com ara, i treure's... Potser en Francesc ho sap, aquest títol del GED, o... No sé si és de com treure's el batxillerat, però potser fora d'hores, diguéssim, de... lectives estàndard, saps? Jo he entès això, sí,
no,
perquè havia de treballar...
No fa pas uns anys.
No, s'ho ha tret ara. I jo crec que ara, no sé si en algun moment ho esmenta que té 18 o 19 anys i està molt orgullós de si mateix. Li diu a l'Elsa, no?, que és la seva col·lega i el, és en Dante, el fill de l'Elsa, li fa de cangur i tenen una bona relació. Li diu, me l'he tret, no? He aprovat. I l'Elsa, doncs, l'empenya a estudiar, també. Ella també estudia. És aquesta cosa de, un cop ets gran, no? Les oportunitats als Estats Units. Tot és molt complicat, perquè treballant tantes hores i fent els estudis. Vull dir que és una gran fita. I que després ho fan servir, està molt bé, perquè ho enllacen, perquè ell, vol, finalment, després d'una crisi que no sap què fer... decideix i apareixent el seu pare que vol estudiar a la universitat.
Sí, d'això ara entrarem en detalls, que és una part molt interessant. M'agrada
sí.
molt aquesta part.
Clar, i que algú li pagui, per favor.
Una beca. Molt bé, doncs el tema Nova York, som-hi. Comencem ja aquesta part de la trama amb aquest Leon Prater, que és un tio ric, un mecenes, un capitalista que dirigeix una societat secreta d'assassins en sèrie i que té una col·lecció de trofeus que bé podria ser un museu de la sèrie Dexter, no? Perquè aquí veiem elements doncs, de Trinity Killer, del germà d'en Dexter, en
Brian Moser.
I fins i tot té coses del Bay Harbor Butcher, o sigui, del propi Dexter, que troba les seves...
Caixeta amb les mostres de sang.
Sí, 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 amb les seves antigues mostres de sang que no veiem...
Però aquí hi ha una diferència entre en Dexter i la resta de comensals, eh? I és que en Dexter no té un ego tan gros com els altres, perquè els altres tenen un ego que els hi surt per les orelles.
Però bueno, està molt divertit com els convida a sopar i veus tota aquesta gent allà sopant juntes i bé, aquí tenim una curiositat interna de la pròpia sèrie, és que el personatge d'Uma Thurman, que és qui els ha anat a buscar a ells concretament, diu que el VIP número 5, que en aquest cas doncs, és en Dexter fent-se passar per en Red, diu que és vegà. Val? Per tant, Red és vegà,
que malament.
Cosa que no és en Dexter,
no, Dexter
a la
no,
sèrie.
No, és molt carnívor.
Però això és una broma interna de la sèrie, perquè en realitat, o sigui, Dexter sabem que és carnívor, que li agraden els bistecs, ho havíem vist doncs, en els crèdits de les diferents sèries.
Perdona,
i per tant...
ho hem vist a Original Sin, que sí. No para de menjar,
si
de menjar hamburgueses.
Si alguna cosa no és Dexter, és vegà, precisament. Però Michael C. Hall sí que és vegà en la vida real. De fet, ell explica que després que li diagnostiquessin un càncer el 2009 va canviar de vida i doncs, va fer una vida més saludable i que, per tant, doncs, per raons ètiques i de salut, va decidir deixar la carn. I bueno, aquesta és una broma interna de l'equip de posar-li aquest VIP número 5 que sigui vegà. I si voleu, anem repassant els assassins...
Vinga.
Va, comencem pel primer que passarà per la sala de matar, que és el personatge d'en Lowell, interpretat per en Barney Stinson, de Como conocía vuestra madre. Bé, Barney no seria, però també l'hem vist a Gone Girl, no?
I altres llocs.
Sí, i però vaja, sobretot doncs, a Como conocía vuestra madre, i la veritat és que... Bueno, és el que dèiem, no? Ens esperàvem que potser un actor conegut com ell, no?, aparegués més capítols i és que el capítol del sopar ja se l'acaba encarregant, no?, d'entrada.
Sí, aquest mateix o el següent, o sigui, dura poc.
Sí, jo diria que és el mateix capítol, perquè només surt un sol capítol, eh? Està parlant de Neil Patrick Harris.
Sí, en aquest, el quart, que es diu Call Me Red, és aquí, que el coneix i el mata.
No, perquè vam per feina, eh? Quasi desapareix un assassí per episodi. És aquest...
Home, 10 episodis i el sopar eren 5, no?
Amb en
Dexter...
N'ha
de matar 4.
Sí, anem quasi a un per capítol. Doncs és aquest col·leccionista de tatuatges...
Amb pell.
Sí.
És aquí, eh? On hi ha, diguéssim,
exacte.
Que...
aquesta cosa...
Ha de treure la pell a les víctimes.
Exacte. És molt, molt, molt sàdic aquest assassí. Un tipus bastant arrogant, no? Xulès.
Sí, sí, sí.
I que ja veiem el primer capítol en què apareix, on s'acaba la taula d'en Dexter i...
El que no he entès és per què en Prater els hi dona calés. Perquè això també ho diu la invitació, no? Que tindrien una malaltia amb calés.
Jo ho veig lògic, no? Perquè...
Ah, els pagues com per fer la funció, no? Que perquè vinguin a casa teu i t'expliquin el que fan.
I perquè no et matin a tu, perquè no deixen de ser assassins, en sèrie.
Mm. El teu temps.
Mm-hmm. Molt bé.
Bé, aquí el lector explica que ell no era un fan incondicional de la sèrie, però sí que admirava molt en Michael C. Hall, i en canvi explica que el seu marit sí que és un superfan de Dexter i que, per tant, doncs, li va donar la motivació addicional per acceptar el paper.
Veus?
Sí, sí. Va comparar l'ambient aquest de la taula de sopar amb una novel·la d'Agatha Christie o un misteri a l'estil Scream, no? La idea d'unir-se en un club o en un grup ple d'assassins retorçats. I Neil Patrick Harris explica que l'experiència li va semblar surrealista, a més estava envoltat de pesos pesats de la interpretació, com Uma Thurman, Peter Dinklage, Michael C. Hall, i és el que explicava una mica abans, que ell explica que sentia el síndrome de l'impostor al veure's doncs, allà mateix, no? I també explica que durant el rodatge del capítol en què estaven tots junts, els actors no anaven als tràilers entre preses i preses, que deu ser el que es deu acostumar a fer, sinó que un cop la càmera deia tallin i havien d'anar a la següent, doncs es quedaven allà i xerraven entre ells. I aleshores va haver-hi bastant bon rotllo, que van passar moltes estones junts i fins i tot van fer molts acudits i molts acudits interns. No he aconseguit esbrinar quins eren aquests acudits, però és el que explica ell en algunes de les entrevistes.
Bueno, potser no cal, tampoc, els acudits. No? Com em matarà? Jo t'arrencaré la pell de cap a cap. Bueno, no? Seria alguna cosa així, Francesc? O no sé quins acudits?
Ah, no ho sé. Jo anava a dir que és a través d'aquest personatge. Us hi vau fixar quan està a punt de punyalar-lo i Dexter li confessa qui és ell, no?
Mm.
I diu que allò de soc el Bay Harbor Butcher. Per la reacció que té el personatge de Lowell es diu?
Sí, Lowell.
Sí. Te n'adones que és ultraconegut. Que això crec que no havia passat encara. O no tant.
No.
Ho veiem per retalls de premsa, potser, però no veiem mai un personatge dient, ostres, l'assassí de la Bahia, no? Això no quedava clar. I ara aquí, quan ell li diu, fa, oh, merda, i llavors és quan l'assassina.
Sí,
és una reacció que molt genuïna.
Totalment. A més, té aquesta cosa de... D'aquest no me'n puc sortir. Del
Exacte.
Que es carrega gent en els cotxes, vale, mm-hmm. Però d'aquest és com que mm-hmm. has llepat, i no hi ha res mm-hmm. a fer. Bueno, està molt bé, ell m'ha agradat molt, o sigui, m'ha sabut greu per no veure'l més, però trobo que també una de les gràcies que té és com el típic cameo d'actor molt famós que apareix un moment i marxa, no? Però també potser el fet d'haver sortit tan poc li dona una força addicional al personatge, penso.
I a banda és el que dèiem, que han d'anar molt a la idea, perquè és com els 10 negrets, no?, de l'Agatha Christie, que van caient, uh-huh. van caient, a l'habitació van caient, per això també recorda molt, no?, aquesta novel·la, i, uh-huh. i la pregunta... En Prater no es pregunta res, cosa que m'estranya en força, és la Charlie que diu... Què passa aquí? Com és que van desapareixent? Perquè encara no hem dit, acaba de caure en Lowell, però és que el següent en serà un altre, no? I no sé si és... La Mia?
La següent és la...
La Mia se salva, però no se salva, perquè acaba penjada. Ja en parlarem. I llavors, llavors un altre, no? I n'hi ha un que se salva el Rapunzel, però a l'últim moment i perquè ha decidit canviar de plans, però si no també queia.
Clar, la Mia, anem al personatge de Mia LaPierre, que el que fa és assassinar depredadors sexuals que han escapat de la justícia. Aleshores... Dexter pensa que ha trobat com una mena d'ànima bessona.
Home, i tant, i queden per fer uns vins i tot.
Sí, però ràpidament descobreix que no, que aquesta tia no. està boja, perduda, que mata...
Bueno, però ella també t'explica d'on ve, no? El que els hi va passar amb la seva germana, la seva mare...
Sí, però vull dir, al final mata gent innocent i resulta ser tan depravada com la resta d'assassins en sèrie amb els que ha compartit taula, no?
Perquè
per tant...
al final és una assassina i...
Exacte, i en Dexter pensava, mira, és algú que té una consciència. De fet, ella li proposa fins i tot, bueno, a banda d'entrar a la dutxa amb ella, que en Dexter, doncs, no...
Prefereix no fer-ho.
Exacte, li proposa també de matar junts, no?
Ai, sí, que bonic. Mm. Bueno, perquè sí. Això deuen fer les parelles que maten, no sé. És una proposta molt estranya, fins i tot en Dexter.
Però això com... em va recordar aquell personatge de la sèrie.
Ja, d'aquell que has comentat abans de la sèrie original.
Sí. Sí,
però aquesta no té cap miramena, no té escrúpols.
I clar, a més, però sembla una altra cosa al principi.
Sí, 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 sí. A més, sembla una persona molt saludable, no?, també, perquè surt a córrer, bueno, té la seva vida, la seva rutina, i, però quan veiem el que fa, no?, que convida, se suposa... Al final, en Marc, pobre, és la víctima i és un home que estava allà assegut i no sé si és un bar o un cafè-bar o alguna cosa així, no sé si hi havia espectacle... I allà l'incita a caure, no? Se l'insinua i al final, clar, Marc, que no té... No lliga mai, és un paio que és d'aquesta mena, que és molt tímid, que no... Vull dir, que no fa per la Mia. Doncs se l'emporta a casa, enganyat, i clar, comença la tortura, perquè primer els tortura.
Clar, aquí en Dexter jo crec que es manifesta més intel·ligent que mai quan veu l'oportunitat perfecta de primera en trec de sobre la Mia i l'altra li col·loco el mort del crim del qual és sospitós en Harrison.
Sí,
col·locant, doncs,
el rellotge que... de la víctima d'en Roy Foster.
Correcte, que a més encaixa amb el patró del tipus de víctimes de la qual s'atribueix... Doncs,
clar, com que és d'home, no?, també, i el tio era un depredador...
Sí, a més la gent ho sabia i tal, vull dir, és com que encaixa en el perfil de... I és com una manera de literalment, treure-li el mort de sobre en Harrison.
Ja. Yeah.
I tirar endavant.
És un toc molt Edgar Allan Poe, aquest moment del rellotge. De cor de lató, diguéssim, no? El so que va sonant...
Correcte, sí, sí, tal qual. I llavors tenim aquest fet d'en Prater, com que l'han detingut la policia, d'intentar treure-la, doncs, de circulació perquè no pugui xerrar sobre ell un cop, doncs, està detinguda, i li ordena, doncs, a la Charlie que s'ocupi d'ella, i la Charlie suborna un guàrdia perquè la mati, no? I aparentment sembli un suïcidi, però... Això ho deixarem aquí amb un asterisc i ja ho reprendrem més endavant, però bé, és una escena una mica rara, no?, aquesta en la que se suposa que ha mort el personatge de Mia a la presó, perquè, no sé, és molt rara com està rodada. Sí que té una possible explicació, però no sé, perquè no li veiem la cara tampoc, veiem com uns peus, vull dir que tampoc, no sé.
Estàs insinuant...
Estic insinuant.
Que sortirà la segona temporada i serà...
Però en Batista... però en Batista hi va per parlar-hi i la veu allà. Ara, que no sé si ell sabia...
Que no sigui...
Com... No, li diuen que ella és morta, no? Em sembla com va... O la
sí,
veu allà.
Sí, no. Ja, la veu que està morta i just ell volia saber més coses sobre...
En Dexter.
Exacte.
Ja, però llavors diran que la temperatura era massa baixa i això fa...
No, el que crec
fa que les cèl·lules epidurals...
El que crec que pot passar, potser, és que ell, però això seria en els dies que corren i amb les tecnologies que tenim, no sabés quin aspecte fa la Mia, saps? Perquè ell no la coneix, prèviament no l'ha coneguda físicament, en persona.
Ara aquí estaríem especulant. Després us donaré una dada que a veure si us ajuda.
Llavors, però no sé per què ara obres aquesta sospita. Jo la tenia ja finiquitada.
Després us explicaré. No ho puc explicar ara fins que no arribem al final. Però de totes maneres, m'agrada que a més han agafat...
Bueno, la temporada 2 veurem en Harrison a la universitat, no? Estudiant,
sí,
per criminòleg.
Sí, sí.
I li passarà els apunts al pare i li dirà... Ajuda'm a fer
els deures. Sí, sí. De totes maneres, m'encanta que hagin agafat de nou el James Remar per fer de Harry,
sí.
Harrison.
Bueno,
sí. Harrison.
Uh-huh. Harry, sí, perquè el fill...
Sí. Sí, el fill en Harrison, sí, en Harry. Sí. I que no hagin dissimulat que l'actor ha envellit 20 anys. Perquè, clar, evidentment, és un flashback d'una persona morta. La imatge, doncs, és que ha envellit 20 anys.
Sí,
no?
Clar, perquè a Original Sin és en Christian Slater.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, que és tan raro que posar Christian Slater aquí...
T'imagines?
No.
Quina raresa.
No, perquè hi ha gent que només no ha vist l'original.
Clar.
Sí.
Clar. Bueno, clar.
Jo crec que en algun moment se n'adonaran que l'han cagada, espifiat, per no renovar Original Sin, perquè hi ha temes que s'havien de desencallar i a més ja tenien pensat com aniria aquesta segona temporada. Vull dir que és que ho tenien tot molt pensat.
Molt bé. Francesc, alguna cosa més?
No, a l'espera de què passarà amb la següent temporada.
Doncs res, Francesc, Marta, ens retrobem a l'univers de Dexter i altres coses aquí al Ningú no és perfecte.
Dexterverse, molt bé.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
La setmana que ve tornarem al cinema. Tindrem un especial d'una pel·lícula que ens ha agradat moltíssim i algun contingut més que encara no tenim del tot clar, però que segur, segur que serà boníssim. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.